Molt bon dia, són les dues, us parla Núria García, dilluns de tornada a l'escola. Alumnes sabadellencs han iniciat avui el curs 2021-2022, el tercer en pandèmia. Ho fan amb l'ús obligatori de la mascareta, malgrat que un percentatge dels estudiants a partir dels 12 anys ja està vacunat. Les classes s'han posat en marxa a primera hora amb total normalitat gràcies a l'experiència adquirida durant el curs anterior. De moment, però, Educació encara no es planteja la retirada de la mascareta.
És una cosa que també a nivell de quina sigui l'evolució de la pandèmia i sobretot també quin paral·lelament l'estat de la vacunació, anirem veient si es pot flexibilitzar i serà un dels primers mecanismes, suposo, que des del Departament de Salut es plantejaran, el tema de la mascareta, però que nosaltres a data d'avui hem de ser molt respectuosos amb les determinacions del Departament de Salut que marqui en funció de l'evolució de la pandèmia.
L'augment de la demanda i, en conseqüència, de l'oferta de places d'FP és una de les novetats d'enguany. A banda del primer dia de curs, també us explicarem quins temes es tractaran al ple municipal de demà i la reconversió del Festival Cebat que s'ha de fer el pròxim novembre a Fira Sabadell. Tot amb l'ajuda de la Rocío García a les vies de so. Però abans d'entrar en matèria, us expliquem com funciona el transport públic de la mà de l'Adrià Rodríguez des del Transmet.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic d'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. Sí que cal destacar que després de les obres de millora, avui es reprèn el servei de la línia L11 de metro entre Trinitat Nova i Can Cuiàs. De moment, per tant, això és tot des del Transmet. Que tingueu un bon inici de setmana.
Entrem en matèria tot explicant-vos que el curs escolar ha arrencat amb normalitat a Sabadell amb el retorn a les aules de prop de 32.000 alumnes. De fet, els centres educatius confien en poder recuperar una certa normalitat en el tercer curs marcat per la pandèmia. Rafa Brualla és director de l'escola Amadeu Vives.
Poder aconseguir que tinguem un curs el millor possible. I sí que tornar a poder fer excursions, a fer sortides, a fer altres coses. Hem fet modificacions i tirem endavant.
Un curs en què l'Ajuntament invertirà més d'un milió d'euros en la millora dels centres educatius. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Les obres que se sumen a les ja realitzades aquest estiu serviran per millorar patis, cobertes i sistemes de climatització, entre altres. Unes intervencions que el regidor d'Educació, Manuel Robles, considera imprescindibles.
Estem donant un pas endavant amb la dignificació de les escoles públiques de la ciutat.
Robles també ha anunciat que de cara al 2022 es retirarà l'amiant de 5 escoles, encara per determinar.
Avui també hem volgut anar a una de les escoles de la ciutat, en aquest cas la Joaquim Blumer, per comprovar com ha anat aquest primer dia. Les mesures anticovid bàsicament són les mateixes, tot i que el centre ha introduït alguns canvis que també afecten el servei de menjador. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Es mantenen les entrades esglaonades en dos torns o els patis parcel·lats i en horaris separats, tot i que el departament els permetés mesclar grups amb mascareta. Domingo Rodríguez, director de l'escola Joaquim Blumer, assegura que el centre ha estat segur des de l'inici de la pandèmia.
Les escoles vam treballar moltíssim per fer-ho possible. Ningú sabia el que passaria, el que ens trobaríem, i dins de les escoles tot va ser segur. Tots els contagis i tots els confinaments van ser deguts a casos externs a l'escola, casos familiars.
Com que a la primària no hi ha vacunats, es continuaran fent els confinaments de grup en cas de positiu, excepte el professor vacunat, després de tenir un test negatiu. D'altra banda, l'escola estava en desacord amb la gestió de l'empresa del menjador i ara han aconseguit sortir de la gestió unificada de la vintena de centres que acull el conveni de CERS amb l'Ajuntament.
D'altra banda, aquest dilluns també ha estat el primer dia de curs de la història de l'Institut Escola Virolet, que encara funciona amb mòduls prefabricats, tot i que la previsió és que pugui estrenar edifici el curs vinent. La situació és molt més complexa en cas de l'Institut Arraona, també a Calllong, i el Narcís Afreixes, a Sant Oleguer. Serveis Territorials assegura que ara per ara no es pot donar un calendari definitiu per disposar de cap dels dos edificis. Mireia Sanz, bon dia.
Bon dia, Núria. En una entrevista a Ràdio Sabadell, la directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Maite Fons, ha assegurat que a hores d'ara no es pot garantir que el curs 2023-2024 l'Institut Arraona pugui disposar d'edifici, tot plegat a conseqüència del bloqueig que la pandèmia ha implicat durant molts mesos.
Nosaltres aquí, evidentment, estem agafant les rindes en el sentit de que mirarem d'agilitzar tots els tràmits i res més. Vull dir, haurem de mirar de sobreposar doncs, aquest temps de pandèmia que ha suposat doncs, una aturada en molts tràmits administratius de processos de licitació.
En el cas de la Rahona hi plou sobre mullat i acumula un retard del tot històric, però la situació també arrenca complicada al Narcís de Freixes. El centre de Sant Oleguer tampoc avança a ritme esperat i ara per ara s'estan tràmits amb l'Ajuntament per acabar la sessió del solar.
La Crida per Sabadell ha aprofitat el primer dia de classe per reivindicar un entorn segur per a l'escola Can Rull, una acció simbòlica amb la qual volen pressionar el govern local a crear camins escolars per tota la ciutat. Pere Gallifà.
De totes maneres, subratllen les poques facilitats que hi ha precisament a Can Rull per accedir a l'escola. Sandra Alcaide, membre de la formació anticapitalista, proposa que es creï un procés participatiu per dissenyar un entorn escolar segur.
Aquesta proposta no busca ser definitiva, sinó que des de la Crida creiem que ha de passar per un procés participatiu que tingui en compte el centre escolar, l'AMPA, les associacions veïnals i els diferents actors que hi ha a la ciutat i que vagi acompanyada de l'administració local.
Un pare de l'escola ha denunciat els perills de l'entorn del centre, passos de vianants mal senyalitzats, excés de velocitat i cotxes en doble fila.
Més coses, la Junta de Govern d'aquesta setmana, així com el ple municipal del mes de setembre, que se celebra demà, van farcits de tràmits que serveixen per fer avançar alguns dels projectes previstos durant aquest mandat. El repassa el Pere Gallifà.
Començant per la Junta de Govern local, avui s'han aprovat les clàusules del contracte d'obres per renovar l'skatepark del Parc Catalunya. També s'han licitat les obres per millorar l'accessibilitat de l'antic centre cívic de Torre-romeu, renovar l'arbrat del districte 6è o licitar les obres d'un projecte estrella del govern Ferrés, una nova seu per l'Escola de Música al centre cívic de Sant Oleguer. Eloi Cortés, portaveu adjunt, ha explicat breument alguns detalls del projecte.
És un pressupost aproximat de 3 milions d'euros. Com sabeu, tot això és amb aquella idea de poder millorar les instal·lacions de l'Escola de Música, que actualment no s'adiuen a les necessitats que tenim. Es construeixen 4 volums nous, per tant són 2 volums en planta baixa i 2 volums en primera planta.
Pel que fa al ple, destaca la licitació de les obres del pavelló dels Marinals, que servirà per oferir un equipament esportiu municipal als barris de l'oest de la ciutat. També el ple donarà llum verda als festius del 2022.
Que en concret són l'Aplec de la Salut pel dilluns dia 9 de maig i la Festa Major pel dilluns dia 5 de setembre de l'any 2022.
I durant la sessió es formalitzarà l'agermanament entre Sabadell i la població andalusa de Sant Sebastián de los Ballesteros.
El curs polític també arrenca amb força. Quins són els reptes dels 6 grups municipals de cara al pròxim any? És una crònica de la Raquel García.
Els partits de govern PSC i de moment Podem creuen que durant aquest curs es visualitzaran molts dels projectes que serviran per millorar la ciutat. Pol Gibert és el portaveu socialista.
S'hauran fet realitat moltes inversions que hem previst durant aquests 2 anys, que hem planificat durant aquests 2 anys, ja s'hauran doncs, realitat, en el qual serà el moment en el qual Sabadell floreixerà en quant a inversions, obres, i d'aquest moment també doncs, bo per la ciutat perquè agafa un nou ritme, una nova velocitat.
En la mateixa línia s'ha expressat Marta Morell, que a nivell personal té el repte de saber quin és el futur de la seva formació, que podria desaparèixer si el secretari així ho determina. Un extrem que sembla no preocupar-li.
Marta Morell continuarà sent la segona tinenta d'alcaldessa de l'Ajuntament de Sabadell fins al 2023. Per tant, jo ara el que m'he de centrar és en la meva responsabilitat política.
També s'ha sumat a les tesis del govern el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, que ha incidit en alguns dels projectes que lidera el seu partit i que es començaran a materialitzar.
Com són el programa Ciutat i Turisme i com són el programa Gran Via Ripoll. Tot allò que fa referència també al voltant de la capitalitat de la cultura del 24 i consolidar el rectangle, el que nosaltres anomenem rectangle del coneixement al voltant de la Gran Via, de la Universitat.
Crítiques, en canvi, des de la resta dels partits de l'oposició. Des d'Esquerra, el portaveu, Gabriel Fernández, lamenta la falta de voluntat de diàleg de l'executiu local.
Un govern que és incapaç d'arribar a grans consensos socials, que governa amb els 2 grups més petits del consistori, que és incapaç de generar un diàleg i acords, grans acords de ciutat, i que viu de la renda del govern de transformació. Totes les grans obres que estem veient, que estan inaugurant, són les que va deixar el govern de transformació.
Nani Valero, portaveu de la Crida, insta el govern a explicar l'escut social que pensa aplicar per pal·liar els efectes de la pandèmia.
Ens preocupa que a hores d'ara no sabem quines, no ens estan explicant, vaja, quines són les mesures i eines que es posaran en marxa per atendre les necessitats socials de la ciutadania, que després d'un any i mig de pandèmia intuïm que afloraran de manera complicada.
Per últim, des de Ciutadans, el portaveu Adrián Hernández ha explicat que la seva formació treballarà en dues línies.
La línia més del dia a dia, que he parlat, seguretat, neteja, espai públic, inversió als barris, mobilitat, i després també l'estratègica, no? Com volem el Sabadell del futur, no? Com podem atraure més inversió a la indústria, com potenciar la formació professional dels nostres joves a la ciutat, com crear millor ocupació.
Així, encara en els grups municipals l'inici d'un curs polític en què les diferents forces també decidiran qui és el cap de llista de cara a les eleccions de 2023.
Més enllà de Sabadell, us expliquem que continua el debat sobre l'ampliació del Prat, malgrat que el projecte de moment ha quedat en suspens. Avui la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha assegurat que seria lògic que el projecte fos abordat en el marc de la taula de diàleg, encara que hi hagi altres fòrums per tractar qüestions d'infraestructures. En una entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4, Sánchez ha vinculat la suspensió de la inversió a la divisió del govern, ha negat que l'ampliació suposi un xantatge i ha carregat contra la teoria del decreixement que suposaria contraposar economia i ecologia. I a tot això, Foment del Treball ha demanat a Comissions Obreres i UGT el seu suport per recuperar l'acord a favor de l'ampliació de l'aeroport del Prat. D'altra banda, també us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen l'incendi d'aquest dissabte a Olesa de Montserrat, on va morir una dona de 71 anys i van resultar ferides 18 persones, 3 d'elles de gravetat. El foc, totalment desenvolupat, afectava un pis de la primera planta i es va propagar per la façana i el forat de l'escala. I abans de donar pas a la previsió del temps, us informem que ha quedat cancel·lada la programació nocturna del Cebat Festival. El concert del 5 de novembre, on actuaven la Pegatina, Orquestra Diversiones, Miquel Roig i Banda Patilla, queda suspès per la situació epidemiològica. L'import de les més de 300 entrades venudes durant el mes d'agost seran retornades directament als compradors. Per contra, s'amplia l'horari del Cebat Family, que el dissabte 6 i el diumenge 7 de novembre funcionarà de 11 del matí a 11 de la nit, oferint tallers infantils de tot tipus, atraccions, animacions i concerts amb la banda de versions Fugados Kids. Les entrades ja es poden comprar al web del festival. La previsió del temps...
Avui esperem que el cel estigui força ennuvolat durant bona part de la jornada arreu de Catalunya, degut al pas de núvols alts i mitjans. També creixeran nuvolades cap al Pirineu i, de fet, aquesta tarda s'espera algun ruixat a l'extrem nord del Ripollès i, a partir del vespre, també al sector occidental del Pirineu i del Prepirineu. També, a partir del vespre, podria caure alguna precipitació al terç oest del país que podria anar acompanyada de tempesta. La temperatura avui serà més alta, molts valors per damunt dels 30 graus a l'interior, fins i tot fregant els 34 a Figueres o també a Lleida, i l'ambient serà xafogós a la costa. Demà esperem també força núvols arreu de Catalunya, amb possibilitat d'algun ruixat de matinada al terç oest, i durant tota la jornada al Pirineu i al Prepirineu més occidental, sobretot al sud de la Serralada, on també podria haver-hi alguna tempesta. Demà la temperatura serà més baixa, i de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i les xarxes socials.